setmana al podcast del Faves Tendres, el suplement literari de Núvol, parlem de l'enveja amb Marina Porres.
Benvinguts al podcast de Faves Tendres. Avui tenim amb nosaltres la Marina Porres, que ha publicat un assaig titulat L'enveja, que forma part d'una sèrie de 7 llibres encarregats per Ignasi Moreta, de l'editorial Fragmenta, que revisen els 7 pecats capitals de la tradició cristiana amb clau d'assaig i també amb clau generacional, perquè tots els 7 autors que formen part d'aquesta sèrie comparteixen un més o menys una mateixa edat, o tenen, són figures emergents de casa nostra. Marina, benvinguda a Faves Tendres.
Gràcies, encantada.
M'ha interessat molt l'assaig, pas un recorregut per l'obra de Mercè Rodoreda, concretament Mirall trencat, que és una novel·la que et permet molt bé d'explicar a partir dels personatges, sobretot, què és l'enveja, però també fas tota una sèrie de referències literàries, d'autors, novel·listes, però també filòsofs, moralistes, que han reflexionat sobre l'enveja. Com ha anat aquesta aventura?
Doncs va ser, això va ser, com bé expliques, un encàrrec de l'Ignasi Moreta, que ens va proposar això a 7 escriptors diferents, a aquests llibres, i va dir que tothom ho havia d'agafar una mica des de la seva banda, no? Jo des del principi li vaig dir que jo no podia fer una mena de tractat filosòfic o parlar de religió, perquè no és el meu camp, i des del principi em va donar total llibertat. Diu, no, des de l'àmbit literari tu pots fer teu, i així ha estat. I per això és un llibre ple de llibres, diguéssim.
Sí, sí. Que Rodoreda et serveix de fil conductor o de columna vertebral d'aquest assaig. Com ho vas agafar per aquesta banda? Sí.
Doncs això va ser, rellegint Mirall trencat, quan em vaig trobar el personatge de Sofia Valldaura, que és una noia que queda molt menys tinguda i molt apagada al costat d'una mare esplendorosa i magnífica. I aquesta noia, com que té enveja de la seva mare, que és una de les pitjors coses que pot passar, doncs mira amb ulls de japonès, és a dir, té la mirada torta, té una mirada que està esbiaixada, no? I això és un dels trets fonamentals de l'enveja. I a partir d'aquí em va semblar que podia construir l'assaig amb aquesta novel·la, que a mi em sembla una novel·la impressionant, que és una novel·la de la caiguda d'una família, però també d'una societat i d'un país. O sigui, em sembla allò que fa Faulkner d'agafar una família i destruir-la des de dintre, doncs jo crec que aquí està molt ben explicat.
Ara deies que l'enveja és una mirada torta, de fet parles del sentit etimològic, no?, d'enveja, que és invidere, no? És a dir, com a concepte, diguéssim, com el definiries? Què és l'enveja?
Clar, l'enveja és molt difícil de definir, per això em servia també aquesta imatge d'una mala mirada. O sigui, l'enveja és quan et mires al mirall i no t'agrada el que hi veus. Així comença l'enveja, com amb aquest malestar que aleshores es trasllada cap als altres, però que sempre comença d'alguna manera amb un mateix. Perquè si és això, no? Si tu estàs satisfet amb la imatge que et retorna al mirall, és molt més difícil que envegis el que té algú altre.
Per tant, vens a dir que l'enveja és un vici, un pecat relacional, no? Que es basa en la relació que tenim amb els altres.
Sí, sempre ha de ser amb alguna cosa. O sigui, jo dic que això, per això faig servir això de la persona del mirall, no? Que és una cosa que fa servir Catherine Mansfield, que l'assaig no l'ha fet servir, però després hi he pensat que la Catherine Mansfield diu dels personatges dels seus contes que són gent que quan es mira en el mirall no reconeix la persona que hi ha. Doncs aquesta distància no és una mica el que explicaria en alguns casos l'enveja. I sempre, però és això, és un pecat que és relacional, és relatiu, sempre està necessita com la comparació i també necessita la proximitat. Per això hi ha tantes històries de família en aquest llibre, perquè la família que és propera... Doncs...
Sí. Parles tant de referents literaris com també de sèries com la Betty Draper, no?
Del
Mad Men, que és una dona, que m'agrada molt com la descrius, no? Que xucla l'atenció de les altres dones, però al final ella mateixa es nota com que no conté res, no? Que està buida per dintre, no?
No és un... Bueno, a mi em sembla una sèrie fascinant, em sembla que tots Sí, tots els personatges són fascinants, a més el fet d'aguantar-ho durant tantes temporades, o sigui, que un personatge t'aguanti tantes temporades realment sense baixar el llistó, vol dir que està molt ben fet. I la Betty Draper em sembla un dels personatges més interessants d'aquella sèrie, perquè quan te la presenten, és, o sigui, jo crec que tothom pensa, hosti, no es pot ser més guapa, no es pot omplir més una habitació, o sigui, és realment que és això, quan apareix, totes les mirades se centren en ella, i aquest magnetisme que provoca, clar, és el centre de la seva essència, de la seva personalitat, però alhora no és res, i a més, tota l'estona li està recordant que no li serveix pel que realment vol, que és perquè el seu marit l'estimi, no? És una tragèdia superben resumida en això.
De fet, parles de la falta d'autoestima de la Betty, i en certa manera això lliga una mica amb una de les frases que tu cites de William Hazlitt, que diu: els que desconfien més de si mateixos són els que envegen més, així com els dèbils i els covards són els més venjatius. És a dir, aquesta desconfiança en un mateix, aquesta falta de consistència, no?, d'un mateix, és el que provoca l'enveja, et sembla, doncs?
Sí, per això em va servir també el poema, un poema de Ferrater que es diu Els miralls, que és una dona que busca confirmació com de la seva imatge, del seu ésser, d'alguna manera, si no és molt pompós, en els altres. I Ferrater fa servir aquesta imatge del mirall com de dir els homes d'aquest poema han de ser un lloc on aquesta noia s'hi senti reflexada, s'hi senti reconeguda i es senti com segura de les tries que ha fet, no? Del que ha triat, de dir, t'han de reafirmar que el que has triat està bé. I per això aquesta, la imatge aquesta al mirall de la comparació, em sembla que estava bé. Està més que és això, que tot és un... O sigui, en realitat és com tota l'estona un joc de miralls, o sigui, un joc de reflexos d'imatges amb tota cosa.
I atribueixes un color, que és el color verd, perquè Otelo, Shakespeare, diu que la gelosia és el monstre dels ulls verds. La gelosia no és ben bé l'enveja, però s'hi assembla molt, no? També parles del ressentiment, que és com una mena d'enveja ja que hi ha calcificada. Quina relació hi ha entre la gelosia, l'enveja i el ressentiment?
Això, la gelosia, clar, hi ha molts manuals, quan feia la recerca per fer el llibre, hi ha molts manuals que et diuen que és això, molt important separar l'enveja de la gelosia perquè no és el mateix, perquè en realitat no és un pecat la gelosia, perquè és una cosa que tots l'hem sentit, és molt més fàcil curar-se i és molt més relacionada amb l'amor. I molt més relacionada també amb les intermitències del cor, o sigui, és com més passatger, és menys definitiu, per això el que ho explica millor aquí és Proust, que com que les intermitències del cor és un gran tema seu, doncs la gelosia també és un gran tema d'ell, però Proust ho explica molt bé, tu et pots llevar un dia malalt de gelosia, que et passi alguna cosa i l'endemà que et sigui igual aquella noia que ahir quan et vas llevar era com que no podies viure sense ella. I això està molt ben explicat en Proust. I en canvi el ressentiment és l'enveja més el temps, o sigui, si li sumes el temps, i que això fa que se't concentri com una mena de violència i d'ira dintre, que és el que el provoca el ressentiment.
És la impotència, també, no?
Sí, exacte.
La impotència que dius, no?
Sí, hi ha com una mena de consens teòric que diu que el ressentiment no es pot curar de cap manera, no? Un cop ets un ressentit, ho ets per sempre més.
Dius, la luxúria, la ira i la gola són pecats corporals, d'acció. Són passions físiques. En canvi, l'avarícia, la supèrbia, la mandra i l'enveja són pecats que venen directament del cervell. Diguéssim que l'enveja és de la família dels pecats de la mandra, la supèrbia i l'avarícia, pel que fa a com ens afecta la sang, diguéssim. No?
Sí, aquesta com reacció més visceral, no? L'enveja és, per definició, és que és un pecat molt calculador, molt secret, molt venjatiu. Per això està citat això, em sembla, en un capítol on es parla de les dones aquestes de Faulkner, que viuen en un poble allà desèrtic del sud i que estan darrere les finestres mirant una noia que passa i envejant-la terriblement, no? Sí, és això que se't queda gravat al cervell.
L'enveja, segons els artistes, mereix una penitència gèlida, que vagi to amb la seva naturalesa més cerebral. I dius, enmig de la brutalitat macabra dels càstigs infernals del Dante, de la Divina Comèdia, els envejosos els cus els ulls en fil ferro, com a càstig per haver gaudit del mal aliè.
És tota l'estona aquesta imatge dels ulls tornant-hi i tornant-hi, no? Això de cosir els ulls en fil ferro és com un càstig tan terrible que no pot ser més, no?
També parles de Kierkegaard i un altre concepte que és la Schadenfreude. No és ben bé el ressentiment, sinó és l'alegria per la desgràcia dels altres. És un concepte alemany d'aquells que ha fet fortuna i s'ha estès arreu. Kierkegaard diu, si l'admiració és l'autorendició feliç, l'enveja és l'autosatisfacció infeliç. La Schadenfreude és la cosina lletja de l'enveja.
Sí, també això ho diu Nietzsche, diu, buscar el mal dels altres és curar el sentiment d'inferioritat que se sent per un mateix, no? És aquesta idea de fer-ho tot relacional amb l'enveja. Servia aquí la figura de l'Eladi Farriols amb la cita aquesta de Kierkegaard per distingir molt bé el que és la interioritat d'una persona i el que treu cap enfora, no? Per exemple, l'Eladi és un senyor molt, molt impotent, molt derrotat, molt cansat, que està obsessionat amb Proust, però gairebé no el sap ni entendre, no el sap ni apreciar. I llavors és com aquesta frustració que explica molta mala llet Rodoreda que es pot apreciar, no? En el matís aquest que hi ha de més que d'enveja hi ha d'impotència amb ell, de dir, no tinc res a fer al món, o sigui, se m'ha acabat tot i em tanco a llegir la meva biblioteca, que és el que fa l'Eladi, però ni tan sols així aconsegueix res, de veritat, perquè tampoc és que pugui llegir Proust bé, de veritat, i entendre. Sí.
També parles molt de com la Teresa Valldaura tolera la infidelitat del seu gendre una mica perquè ja li sembla bé, no?
Perquè entén que la seva filla no pot ser mai, no serà mai feliç. És terrible això, però o sigui, és aquesta distinció que fa Rodoreda també en aquest llibre de gent que està a favor de la vida, o sigui, de gent que és favorable a la vida, que és favorable a la felicitat i a l'alegria, que són aquests personatges que bateguen al fons de Rodoreda i que són els que la salven, i gent que no està de part de la felicitat. I Sofia Valldaura és una noia que té la mirada japonesa, la mirada torta, que no podrà ser mai feliç perquè només fa que rendir-se davant de les coses que li passen, perquè no lluita. En canvi, la Teresa, que té una vida que ha sigut molt més dura, ha sabut trobar el fons aquest de l'amor i per això li diu a la cuinera, que és l'amant, o sigui, del seu gendre, li diu, no deixi morir mai el seu somni d'amor, no? De dir, o sigui, posa, és com de dir, li importa més la felicitat de l'Armanda, d'aquesta cuinera, perquè hi pot veure que hi ha alguna cosa de veritat que no la seva filla.
Sí, és fort. Ara que parles de la felicitat i l'enveja, també reculls una frase de Pla, no? Que diu, la condició per ser feliç és no ser envejós.
Això ho explica ell fantàsticament a l'entrevista aquesta mítica amb Soler Serrano. Sí, sí. Clar, que ell fa una disquisició com... O sigui, la reflexió central és de dir, el millor per ser feliç és això, no tenir enveja, no deixar que les coses se't posin pel mig, és quan diu allò de si em donguessin un Rolls Royce no sabria què fer amb ell perquè m'estamparia contra un arbre. Mm-hmm. O sigui, com que la vida per ser feliç has de tenir un propòsit per seguir-lo, que no et faci mandra fer-lo, que això també ho diu, i això és el que et cura l'enveja. Jo crec que té raó.
Sí. Ara que parlem de Pla, que és un autor que en certa manera es va aïllar en bona mesura del que era l'ecosistema literari català, no li van donar el Premi d'Honor, és una persona que segurament suscitava molta enveja o ressentiment i en canvi doncs, va optar per no barrejar-se amb certa gent. No? Tu al final del llibre fas una reflexió en què vens a dir que la societat literària catalana predomina la moral de l'esclau.
No només literària, o sigui que jo...
Del país, en general.
Una anàlisi... O sigui, això ve a partir d'una cita de Pla, que ho veu molt bé, diu, qualsevol persona que destaca té com un exèrcit de catalans darrere volent-lo rebaixar. I acaba el raonament dient, només la mediocritat és socialment plausible. Jo crec que això és una cosa que passa molt. És a dir, que quan hi ha algú que destaca o que es desvia, diguéssim, d'una mena de discurs que és el que hauria de ser com predominant i central, ràpidament el gest instintiu de la gent és menystenir-lo, o sigui, menystenir-lo o apartar-lo. Per això citava de dir, és curiós que les figures que són cèlebres a Catalunya, algunes han coincidit que eren gent totalment aïllada, no? O sigui, i no cal recórrer com a l'extrem del gest de Bauçà, per exemple, de tancar-se a casa seva, sinó que Rodoreda estava a Romanyà els últims anys de la seva vida i no agafava el telèfon quan la trucaven. Pla es va fer el boig i se'n va anar al seu mas per allunyar-se una mica. I, de fet, cito una carta on Joan Sales li diu a Rodoreda de dir no, ja fas bé de fer això, ja fas bé de marxar d'aquí. Diu, també Víctor Català estava a l'Escala. Diu, perquè si no el que hagués passat a Barcelona és que l'haguessin emprenyat massa i no hagués pogut fer les coses. És a dir, una mica sí que volia remarcar els efectes això d'aquest teatre social. Evidentment, sempre que estàs en societat, no, doncs hi ha unes pautes, hi ha unes normes, hi ha uns criteris. Però que sí que és veritat que no es diu mai els efectes negatius que té això sobre algunes coses, i és, per exemple, en aquestes en què jo crec que es premia la mediocritat i es prefereix que tothom estigui anivellat cap a baix en comptes de cap amunt. Per això hi ha molta gent que, per no tenir problemes, es rebaixa amb ell mateix perquè sap que així estarà més còmode, o sigui, que no tindrà merders.
Aleshores, què està fallant en l'ecosistema literari de dir no tenim mecanismes perquè es pugui discriminar públicament les coses que estan bé de les coses que no estan tan bé? És a dir, funciona la crítica literària en aquest país? Tenim realment espais on conversar, parlar de les coses que llegim i poder-les valorar amb uns criteris que la gent pugui compartir, que hi hagi uns premis, obra publicada, que generin un consens, etc.
No, això, o sigui, porta molt ràpidament el debat aquest sobre la crítica, no? Si ens sabem criticar i sabem posar les coses a lloc, jo crec que sí que sempre ho he dit, que hi ha una absència de llibertat molt gran al centre del debat literari, o sigui, que costa molt dir les coses pel seu nom, i sempre hi ha excepcions, però la norma general el que fa l'ambient és provocar que la gent, o sigui, el punt de partida de la gent per escriure és la por. O sigui, què puc dir i què no puc dir, en comptes de dir què penso i què dic. I això m'ho he trobat perquè o sigui, a mi m'ha passat això de dir des d'on puc parlar d'aquest llibre per no fer merders. I clar, això és escriure de la por i per tant és una cosa que clar, que has de veure directament que així no es pot treballar ni es pot fer res seriós. I jo crec que és una inèrcia molt, molt habitual. No és que sigui exclusiva d'una cosa catalana aquí, que és com si només ens passés a nosaltres, però sí que és veritat que si volem fer una radiografia seriosa del sistema literari, doncs hi ha això al centre. És molt important. Bueno, això, jo sempre que llegeixo a Ferreter ho penso, és un senyor que estava, una de les seves preocupacions fonamentals era jerarquitzar. És a dir, això va primer, això després va això, això és una merda, però vull dir, ell tenia el seu cànon, el seu cànon que s'havia construït a base de llegir i no tenia por de jerarquitzar d'entrada, que és, jo crec, una cosa important.
Sí, de fet, el curs de literatura catalana contemporània ve a dir que el catalanisme ha estat un dels problemes de poesia catalana perquè ha mediatitzat els autors, i potser encara ara aquesta lleialtat al país que se li suposa l'escriptor català ha fet que no hagin tingut un Thomas Bernhard, per exemple, que hagi pogut escriure en català anatomitzant els catalans, no? És a dir, que hi ha pocs llibres que siguin realment ofensius en la literatura catalana contemporània.
Sí, no, i a més, es tendeix a pensar com si la literatura fos una cosa que va totalment al marge de la societat i que és com un espai que és una bombolla que no afecta fora d'ella mateixa, no? I Ferreter això ho va veure claríssim. Tota aquesta tesi del catalanisme la pots compartir o no, però diu, no, és que aquests llibres, aquesta literatura, i per tant aquesta manera d'entendre la cultura, va al centre del debat polític. I jo crec que per això qualsevol lector que llegeix Ferreter aquestes crítiques queda fascinat, i en canvi tota la bibliografia filològica sobre els autors explicada d'una manera que no posi això al centre, o sigui, que no sigui comparatista en aquest sentit, doncs queda molt insignificant. Fa efecte de llegir, té conseqüències.
Però, per exemple, tu et pots imaginar una bona novel·la escrita en català per un autor català que faci una radiografia fins i tot de l'1 d'octubre en clau satírica, per exemple? no?
Que... Sí, jo no sé si necessàriament hauria de ser una sàtira, però, per exemple, per això a mi m'ha interessat molt l'última novel·la de Gonzalo Torné, que és El corazón de la fiesta, és una novel·la política, problemàtica, ofensiva, violenta, i és una novel·la que afecta directament a l'espai públic, i llavors et pot agradar més o menys, però el fet que Torné hagi entès això i s'ho hagi pres seriosament... Doncs jo trobo que és un fet significatiu. Jo li deia a mi l'altre dia, si algú fes això en català, és en català i diguéssim des d'una perspectiva catalana, és una bomba. Ah. I no, però no passa, saps? És com si això, els llibres fossin com bolets tancats com bombolles, no? O sigui, que un llibre és un bolet, tampoc hi ha la tendència de fer això del que és important de relacionar unes coses amb les altres, és a dir, els llibres no surten sols, això ve d'un lloc i ve d'una cosa. Tenim tants problemes per explicar la tradició precisament perquè aquesta línia no està marcada. Uh-huh. Quan surt una cosa nova d'algú, aquestes entrevistes de la Montserrat Roig, sí. Cada vegada que surt alguna cosa nova és com si haguessis de fer una revisió de tot el que ha fet ella, no? I això jo m'ho trobo sovint. I sobretot com articulació, perquè jo em trobo que és com si els autors fossin escriptors d'una sola obra o d'una sola cosa i no estigués tot relacionat al que fan, o sigui, no hi hagués una intenció. I això és molt important explicar-la.
Acabes dient mica que l'antídot de l'enveja és l'admiració. És a dir, que l'única manera de superar l'enveja que puguis sentir és transformar aquesta enveja en admiració i que per tu la ficció literària, la literatura, t'ha ajudat a mirar cap amunt i admirar. No? Estàs dient potser que la literatura ens pot curar de l'enveja?
No sé si curar perquè és com un terme així molt, molt autoajúdic i terapèutic, però a mi sí que quan pensava en això de l'enveja, no? Pensava, ostres, doncs l'espai aquest que hi ha entre el que jo veig i el que podria ser, o sigui, tot aquest espai buit que tenim tots al relacionant-nos amb la realitat, a mi què me l'ha omplert? I és sens dubte la ficció, no? O sigui, el fet de veure que hi ha universos literaris tan ambiciosos, tan ben fets, tan creats, que són com realitats alternatives, no?, d'alguna manera, que es complementen amb la meva. És una relació que és... que tinc ganes d'explicar-ho com algun dia, no? Aquesta relació entre la realitat i la literatura i el paper que juga la imaginació al mig. Això és una cosa que va treballar molt Joan Ferrater com a teòric i com a crític, que posa la imaginació al centre de l'acte de llegir. I de fet jo volia que aquest llibre de l'enveja anés encapçalat per una cita de Joan Ferrater, que em sembla molt, molt significativa, que l'Ignasi Moreta no em va deixar posar, però no perquè no volgués, sinó perquè per motius d'espai. Però jo volia obrir amb aquesta cita de Joan Ferrater que diu: "Tota obra literària té un assumpte públic de realitat verificable com el té tota obra pictòrica. La resta és o bé autisme o bé pura pèrdua de temps." I em sembla una molt bona frase i una molt bona manera de mirar la literatura.
Interessant això que dius ara de la realitat verificable, no? Perquè darrerament hi ha hagut una mica de polèmica al voltant de la figura de Joan Ferrater per tot el tema de la suposada relació que havia tingut amb un menor, que si hauria de ser considerada pederàstia o no. Què en penses de la polèmica que hi ha hagut sobre això? I si això hauria d'afectar la imatge que tenim del Ferrater?
Bueno, primer que això està en uns dietaris que per tant són literatura i que la literatura treballa a favor de la complexitat humana i dels sentiments i de no veure les coses amb blanc i negre. Per tant, una cosa és l'obra que facis, això de que no s'haurien de publicar perquè, o sigui, no s'hauria de publicar perquè, i és una frase que em sembla malament, és a dir, no, jo crec que no s'ha de pensar així la literatura, és una estupidesa i a més és un despropòsit. I en realitat a mi em sorprèn aquest debat, perquè si es llegeixen els dietaris de Ferrater es veu que ell és un senyor molt frustrat. És un senyor que era homosexual, es va casar amb una senyora, li feien fàstic les dones, i ho escriu així. Amb ell hi han molt els nois, i a més els nois molt joves, i a més els nens, i li fa tan fàstic el seu desig que viu tota la vida frustrat pel fet de que ja sap que ser un pederasta està malament i que per tant no es pot, evidentment, doncs, follar nens. Llavors ell va per Roma, i és una escena del primer dietari, mirant les estàtues d'aquests nens que estan entre la infantesa i l'adolescència, que no ho descobreix Joan Ferrater, que tenen un atractiu eròtic, perquè evidentment ja està explicat. I llavors ell té aquest sentiment, però té aquest fàstic per ell mateix del fet que li passi això. Aleshores, la relació real que té és que ell, quan té 43 anys, em sembla, està a Edmonton, i hi ha un noi de 16 anys, per tant, no un nen, sinó un noi, que amb 16 anys és un menor, però no és un menor indefens i inconscient, que s'embolica amb ell, i em citava precisament pel meu editor, una cosa com que hi havia una escena al llit que Joan Ferrater deia que el forçava a quedar-se i a follar de no sé quina manera, i que això era un abús, i que jo no ho veig així precisament perquè el que explica Ferrater en aquest llibre és que aquest noi el portava per on volia. O sigui, aquest era un noi de 16 anys que devia ser molt guapo, estar molt bo, Ferrater es va enamorar terriblement, i a més ho posa de dir: el meu primer gran amor ha estat amb 43 anys i el Daniel és l'únic amor de la meva vida. I llavors aquest tio, el Daniel aquest, que el volen presentar com un nen indefens, ve a casa seva, el fa esperar tota la nit, llavors s'emboliquen, marxa i entra com vol de casa seva, li porta un amic seu i li diu: no, és que ara estic embolicat amb aquest tio. O sigui, el que li passa a Ferrater és que en realitat és un pobre home que està sobrepassat per una relació una mica ridícula vista des de fora, francament, però amb un tio que en cap cas és un nen indefens. O sigui, tu et pot fer fàstic que Ferrater s'emboliqués tenint 43 anys amb un tio de 16, però ni és pederàstia i és una relació que és consentida. Però és que, a més, el missatge important a dir aquí és que el món, o sigui, les relacions humanes són complicades, perquè sí. Llavors, no hi ha coses simples a explicar quan es tracta de relacions humanes, i la literatura precisament el que fa és explicar aquesta complexitat. És que si no, quin fàstic, o sigui, i quin... Sí, sí. Que això no tindria...
És el que dèiem abans, no? La literatura ens ha de posar al davant els conflictes, que les contradiccions que tenim, i doncs, censurar això és censurar l'autoconeixement, al final, no? Moltes gràcies, Marina. Hem d'acabar perquè no volem allargar-nos massa, però... gràcies per haver vingut a Faves Tendres de Núvol, i fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies a vosaltres.